El cas dels catalans va ser el pacte pel qual la corona anglesa prometia la seva garantia perpètua per assegurar els privilegis i lleis del principal català. Aquesta promesa, que data del 1705, es va trencar el 1714 quan Anglaterra va deixar Catalunya a la seva sort en la lluita contra espanyols i francesos. Parlem amb el president del moviment civil 11 de setembre, Jaume Manel Urunic. Bon dia.
Hola.
Aquest compromís del segle XVIII recuperat per 14 diputats al Parlament de Westminster en una moció fa just 3 anys, què va significar per a Catalunya el primer trencament del compromís d'Anglaterra i aquesta recuperació posterior?
Bé, el cas dels catalans va néixer precisament pels incompliments, o sigui, el reunir-se al Tractat d'Utrecht i no complir res del que havien promès els 1705 anglesos, aleshores ja britànics, doncs es va generar tota una dinàmica de reivindicacions catalanes i de converses de justificant mil coses per no complir la seva paraula. I bueno, els anglesos ens van deixar, malgrat van prometre que passés el que passés a la guerra de successió, ells garantien que respectarien els nostres drets, privilegis ni deien a l'època. Això no va passar i aleshores, benauradament, ara fa un any, 14 diputats britànics, n'hi havia d'anglesos, escocesos, galesos, van fer una moció que la van presentar al Parlament de Westminster a favor de Catalunya, una moció molt dura, molt important, i nosaltres el que vam fer és anar a agrair-los. Es podia interpretar com una mica de disculpes del que van fer els Tories, que llavors governaven els Tories, al no complir el seu pacte. Bé, una cosa que vam enfocar en positiu, vam anar cap allà per Gons Vister, ens van rebre, vam estar per allí parlant amb ells, vam anar a una conferència de premsa, etc. Es podia interpretar com una mena de desgreuge. El capdavanter d'aquesta moció, en Williams, ara n'ha fet una altra. Després de la manifestació de l'11 de setembre, n'ha fet una altra encara més clara. Bueno, això es va repetint i hi ha diversos diputats europeus que estan fent quelcom, diguem-ne, donant-se força i raó al que demanem nosaltres, que exigim nosaltres, que és la independència de Catalunya.
Llavors, què significa per Catalunya rebre aquest suport internacional però no rebre cap facilitat des de l'estat espanyol?
Bé, nosaltres el que treballem és per internacionalitzar les nostres reivindicacions i per tant és important que Westminster faci això. Ara vam estar a Escòcia fa un parell de mesos i ara hi ha uns diputats escocesos que també han fet una altra moció, hi ha una diputada sueca que també n'ha fet un, i per tant amb la feina de moltes associacions com nosaltres el que pretenem és internacionalitzar la nostra història, per entendre'ns, del que vam ser en el seu moment i tornarem a ser, això és evident. I ens interessa doncs, que a tota Europa, o a tot el món, si és possible, si sumem tot el que estem fent tots plegats, conegui la veritable història de Catalunya, que és la història que ens han amagat, ens han enganyat, ens han tapat els espanyols durant tants segles.
El llibre El cas dels catalans aplega aquests dos opuscles publicats a Londres el 1714 que són molt crítics amb la monarquia anglesa o britànica. Es pot dir que la monarquia va decidir en aquell moment el futur actual de Catalunya?
Jo no sé si la monarquia, evidentment la reina no va complir la seva paraula, que és la que amb el seu nom signava en el pacte, però va ser el govern, el canviar el govern i passar del Labour als Tories, hi va haver diversos intents de complir, de fer que Catalunya fos un principat protegit pels anglesos, Felip V i els espanyols, com us podeu imaginar, no van voler. En fi, però no solament són ells, els anglesos, els que ens donen l'esquena, els austríacs també, i interessos comercials. Als anglesos els interessava una cosa que la Constitució li diu molt bé, que és el pacte de negres, no? L'asiento de negres. Els interessava poder comerciar amb Sud-amèrica l'esclavitud. Aquest va ser el seu principal interès. i en general poder començar amb Sud-amèrica, i el Felip V això els hi va garantir, no? I bé, les coses han anat com han anat. Ara estem en un moment en el que això, com he dit abans, ens interessa que els mitjans europeus ho coneguin. Les converses que tenim amb ells, es queden molt sorpresos al conèixer les veritats. Queden molt sorpresos, per exemple, amb l'espoli fiscal. Diu, com ho podeu aguantar, això? Doncs pues mira, ho hem d'aguantar de moment i espero que per molts pocs mesos.
En aquest sentit, ara que Catalunya es troba en aquest moment decisiu després de la manifestació de l'11 de setembre, camí cap a una consulta el 2014, quina data li posa a la realització d'aquesta declaració d'independència?
Jo no soc... Bueno, la declaració d'independència és la data que a mi m'agradaria, seria demà al matí a les 9, no? La data jo penso que s'ha de... no s'ha de... no s'hauria de posar, s'ha de fer quan tinguem convençuts i la garantia de que serà un sí a la independència, perquè els partidaris del no generen tota una sèrie de dubtes, tota una sèrie de pors, tota una sèrie... no cal que en generin cap. El que està clar és que no podem quedar-nos com estem, i això anirà pitjor. No podem, Catalunya no pot mantenir la resta de l'Estat per sempre com ha fet fins ara, amb una quantitat, ells n'hi diuen solidaritat, i solidaritat no ho és, perquè doncs estàs obligat a fer-ho per la força de les lleis que fan ells, etc. Per tant, com això es pot mantenir, jo diria que estem en un túnel, estem bé molt lluny, una llumeta, i que arribarem, però si ens girem al darrere venem bols de foc. Aquesta és la situació en què estem, i per tant no podem anar enrere perquè ens cremarem.
Senyor Urúnic, moltes gràcies per atendre.
Gràcies a vostès.